Espartac Peran. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt content d'estar amb tu, d'estar amb els oients i d'estar aquí, també.
Som a l'Espigó de Mataró, amb les onades que repiquen contra aquestes pedres de fons. Això és casa teva, no?
I aquest Espigó també, eh? Aquí és el lloc de rituals, amb un amic que cada any per acomiadar l'any venim aquí amb en Manel i fem el nostre ritual. I és casa meva, és Mataró, és la tribu, aquí tinc la tribu.
Però ja no hi vius ara?
No hi visc perquè estic entre setmana a Barcelona, però el cap de setmana, i per això dic tribu, fa que inevitablement, en comptes d'anar a voltar, vinc a Mataró, els caps de setmana sempre a Mataró.
Has escrit un llibre que acabes de publicar, Tres desitjos abans de morir. Narres la història de la teva vida, de la teva família, no? Que és una història, jo diria que dura, però que ho fas, o sigui, hi ha moments del llibre que jo he rigut. Aleshores, dius que vas tenir, començo per la infància, una infància una mica diferent a la que pot ser una infància convencional de la resta dels amics de la teva classe, que anaven, per exemple, doncs, a la platja al cap de setmana, i tu a la platja, doncs, al cap de setmana normalment no hi anaves perquè havies d'anar al cementiri.
Explico històries de vida, perquè de vegades quan dius que parles de la mort espantes a tothom i tothom marxa corrents, no? I jo crec que és un llibre que està ple de vida i per això has pogut riure, no? I el que m'agrada molt, i ara al principi d'aquesta conversa, és explicar que, i surt el llibre, això, que els meus morts no són més importants que els vostres. I que demano permís, sisplau, per poder parlar de la mort, que no sempre és fàcil, has de demanar permís, no? I això que els meus morts no són més importants que els teus és perquè no és un llibre. Jo crec que el fracàs d'aquest llibre és que algú em vingui i em digui, carai, Espartac, ho has passat molt malament, no? Perquè és un llibre que a través de els pares, del germà, d'amistats, de gent coneguda que vas perdent al llarg de la vida, no vull que siguin els meus personatges, sinó que vull que siguin els personatges de tothom. I sé que la pretensió és complicada.
La vida de la teva família, la teva vida, i especialment la dels teus pares, va venir condicionada per la mort de l'Eliseu, que era el gran dels teus germans, que tu no vas arribar a conèixer mai, que va morir en un accident quan tenia 9 anys, i que el Daniel, que era el segon, ho va veure, no? Aleshores, tu aleshores no existies, ni sou quatre germans, la Valquíria, que és la tercera, i després va venir l'Espartac, però evidentment quan el teu germà gran, l'Eliseu, va morir, la vida dels teus pares va canviar per sempre i dius que ja no van ser mai més els mateixos.
Exacte. Tu dius, no el vas conèixer, i continua provocant-me un dolor molt gran, perquè dic, hòstia, no en tens ni idea, sí que el vaig conèixer, i és mentida, no el vaig conèixer, però tot i néixer molts anys després, a casa meva sempre es va recordar, és a dir, uns pares quan perden un fill l'han perdut per tota la vida i els acompanya fins al dia que se'n van, no? I per tant, un cop van morir els meus pares, passats els anys, me n'he donat compte que els pares que jo vaig conèixer eren uns altres pares canviats i afectats per la mort d'aquest fill, no? I m'agradava reflexionar sobre com devien ser els pares originals, com reien, com... Jo penso que la meva mare devia ser una catxonda, no? I dic que devia ser una catxonda perquè alguna vegada jo ho intuïa, però no del tot, perquè la mort del fill sempre la va acompanyar. I el meu pare era un pare molt callat, amb molts silencis, i estic convençut que abans d'aquella mort dolorosa també parlava molt, no? I per tant, he viscut molt la mort, tot i, com tu dius, no haver conegut el meu germà.
Però de l'Eliseu els teus pares us en parlaven i molt a la resta dels germans, no? I de fet, us comparaven d'alguna manera, no? Us deien, escolta, més que sou uns dropos comparat amb l'Eliseu, o això ell ho hagués fet d'aquesta manera. Aleshores, inclús pel segon, que era el Daniel, va haver d'arrossegar molt també aquesta comparació, no?
Sí, i l'acaben comparant la resta dels fills, per tant la meva germana i jo, i això que estàs descrivint passa en tots els casos. I deixa'm comparar-ho, per exemple, i deixa'm sortir del llibre per dir, però això passa amb la Núria Feliu. La Núria Feliu, aquest país, se l'ha carregat tota la vida. L'hem tingut com una tieta, en molts casos se l'ha despreciat, quan la gent que la coneixíem era una persona, doncs, que tenia un potencial brutal, que si la convidaves a televisió t'aixecava el programa d'una manera bàrbara, i una persona que ha fet molt per aquest país. I qui parla de Núria Feliu parla de molts altres personatges, coneguts i anònims, i tendim a mitificar un cop desapareixen les persones. Hosti, per què no ens situem una miqueta i ja ho fem abans de la mort? Per què no vivim més? Si ens acostumem a parlar de la mort, si la mort no és un tabú, si li traiem el vel, segurament viurem molt més. I en aquest viure molt més aprendrem a valorar tot el que tenim al costat i no ser tan crítics, que en general a Catalunya ho som molt.
Tu creus que els teus pares van tornar a ser mai feliços després de la mort de l'Eliseu, malgrat que van tenir dos fills més?
A mi em provocaria molt dolor pensar que no van ser o no van tornar a ser feliços. Van fer el que van poder. Tots fem el que podem. Jo no tinc cap retret cap als meus pares. Cap. La meva mare va estar 3 anys plorant la mort del seu fill. El meu pare crec que no va aixecar mai més el cap, però tenien uns fills nous que acabaven de néixer i un fill que va viure la mort d'aquell germà de 9 anys i que també havien d'acompanyar. Per tant, van fer el que van poder i de tant en tant doncs, intentaven fer vida normal. Però la llosa, el pes d'una mort tràgica, deixa't estar dels anys, d'una mort tràgica, costa molt de superar. Alguns ens marquen el dol en unes fases, no? I això és tan tècnic que cadascú és cadascú i els dols s'allarguen o s'escurcen segons cada persona. I per tant, un cop superat el dol, hi ha una cosa que és la pena, el record, que també és una autèntica llosa. Més ben portada que el dol, sí, però és una llosa. I per tant, van fer el que van poder, però crec que feliços sí.
Que vaig perdre els pares, he pensat moltes vegades que, en general, només som conscients de l'amor i l'entrega que ens han regalat quan ells ja no hi són. Mentre els tenim, ens acostumen a fer nosa. En canvi, quan envellim, entenem més que mai la seva manera de ser. Valorem les coses bones i també les dolentes que vam aprendre al seu costat.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a l'Espigó de Mataró, amb l'Espartac Peran, que acaba de publicar 3 desitjos abans de morir. Aquests 3 desitjos, sense revelar-los del tot, són els 3 desitjos que la vostra mare us demana just abans de morir. Els teus pares van morir ja fa uns quants anys, tu crec que en tenies prop de 30, i es van morir amb un interval de temps molt curt, perquè crec que el teu pare es va morir d'un atac de cor i al cap de 4 mesos va morir la teva mare de pena, dius, no?
Sí.
Aleshores, en aquesta pena, quan ella veu que el seu món s'acaba, 3 desitjos, i un d'ells té a veure amb aquest llibre que has publicat. Per tant, tu els 3 desitjos no li respectes, d'alguna manera.
No ho sé, això haurem de llegir llibres, suposo, no?
És que però... jo ho vull explicar, però clar, no et vull rebentar el llibre.
No, jo et deixo que si vols explicar, explico, però a veure si et convenço amb la resposta.
D'acord.
Qui no vulgui llegir aquest llibre, que només miri la portada i es plantegi el títol. 3 desitjos abans de morir. Que cadascú s'ho faci seu i s'ho pregunti. L'exercici és divertit perquè, segons l'edat que tinguis, els desitjos aniran cap a una banda o aniran cap a una altra. Però el que sí que t'asseguro és que, quan estàs a punt de morir, si és que et pots mirar la mort que s'acosta i pots fer una miqueta les paus o l'amistat o mirar-te-la amb un tímid somriure, aquests desitjos s'acaben simplificant molt. Són coses molt senzilles. Segurament, si ara tu i jo marquem 3 desitjos abans de morir, serà un gran viatge, un gran amor, un gran... moltes coses, no? Però quan estàs just a punt de morir, això simplifica i són coses ben senzilles. No t'he contestat el que em preguntaves, no, per això?
No, hi ha una calaixera que hi té a veure, que et diu no l'obris, no? No obris la calaixera.
És que totes les calaixeres amaguen moltes coses i si no són calaixeres perquè a casa teva no tens cap calaixera, segurament hi ha un racó, que tu el saps, on hi ha una caixa, on hi ha coses que parlen de la teva vida. La meva mare tenia una calaixera i en aquesta calaixera, si llegeu el llibre, hi havia coses molt interessants, jo diria coses molt tendres, molt poètiques.
Espartac, tu has estat pare, no?
Sí.
Quants fills tens?
2. Tinc l'Adrià, que té 4 anys, a punt de fer-ne 5, i la Clàudia, que en té 7.
Els hi has parlat de l'amor?
Els hi he parlat de l'amor. És més, com que He fet un llibre i aquest és el llibre que tindré, doncs l'hem viscut molt a casa amb la portada, amb els dibuixos, la Clàudia intentant-lo llegir, llegir algunes paraules, i sobretot, la Clàudia i l'Adrià els porto al cementiri. Que no es crea un trauma als nens, sinó que en aquest cas un pot donar importància al cementiri, un altre pot donar importància a un espai on s'ha dit l'últim adéu, respectables absolutament tots. A casa sempre hi ha hagut el cementiri, jo no sé si em cremaré o voldré que m'enterrin, però allà al cementiri, al Nínxol 301, hi tinc els pares i el meu germà de 9 anys, i hòstia, és una activitat, encara que molta gent no s'ho imagini, xula, d'un diumenge quan fa sol, els cementiris són bonics quan fa sol, que t'acompanyin els nens, poso música discreta sense molestar la resta de difunts ni la resta de gent que va amunt i avall, i el netegem i posem flors, i ells ho veuen i els hi agrada i ho normalitzen, com ho vaig normalitzar jo quan era petit. L'amor s'ha de normalitzar.
Hi havia alguna pregunta que poguessin fer els teus fills ara que ja tenen 4 i 7 anys i que van entenent com funciona el món, que et feia por de respondre? O...
Cap. Jo he vist, mira, tinc un company, no diré el nom per no ofendre ningú, però un amic que a més m'ha acompanyat a la professió durant molt de temps, que té gairebé 60 anys, que ara se li ha mort el pare. I em confessava aquest dia. Per tant, jo és el primer mort que veig. Hòstia, això és una cosa que a mi em perturba molt, perquè 60 anys i no haver vist mai cap mort... És curiós, però jo n'he vist molts a la vida, perquè hem anat a fer velles, perquè hem anat a donar el condol o el que sigui, o perquè familiarment han passat moltes més coses que les que s'expliquen en aquest llibre, no? I això s'ha de normalitzar. És a dir, tu has de permetre, si ho vols i ho desitges, cadascú ha de fer el que vulgui, però si l'avi es mor, tu has de donar la possibilitat que aquell nen o nena vulgui entrar a l'habitació a veure'l. I si no vol entrar, no s'entra. Però pregunta-li, perquè moltes vegades la barrera ja ens la posem nosaltres mateixos. I si tu li permets que ell s'ho pugui pensar i rumiar, segurament això no es convertirà en un retret al cap dels anys de no em vas deixar veure l'avi, no em vas deixar veure la mare o la persona que va morir en aquell moment. No? Per tant, hòstia, no tinguem por. Sí, es pot parlar de la mort als més petits, encara que tinguin 4 anys i ho entenen.
Tu expliques que quan van morir els teus pares no vas faltar ni un sol dia a la feina.
Sí, però això no té cap mèrit. O sigui, jo no vaig faltar a la feina perquè els meus pares... nosaltres fèiem 3 dies de vacances a l'estiu a Tossa, cada any. Eren les nostres vacances. I els meus pares el que donava molta importància era el treballar. Com diria en Pepe Rubianes, el trabajo dignifica, no? Sí, i això m'ho creia. Per tant, quan es moren els meus pares, et pots imaginar, i sobretot la meva mare, que va ser un martiri brutal, al final, a mi el que em ve de gust és treballar, amb molta pena de treballar, perquè és la manera que penso que ells estarien contents de veure'm, és la manera que ells estarien contents que jo passés el dol en aquell moment, no?
El que passa és que hi ha un moment més endavant en què tu entres a casa dels teus pares, no? I et desmuntes.
Sí, perquè hi ha una cosa molt important. Ens creiem tan moderns que hem evitat el ritual. I quan parlem de ritual, ens pensem que estem parlant de bruixeria, una bruixeria dolenta, una bruixeria estranya. I no, un ritual és un pensament, un ritual és encendre una espelma, un ritual és agafar-se la mà, un ritual és pensar. I ens priem de rituals. I això és una cosa tan important, haver-ho enterrat, que no tenim recursos absolutament de res. I quan mor algú, el que fem és enterrar ràpid i que s'encarregui tot la funerària, i no sabem gairebé o pràcticament a on s'enterra. Si fem cendres, podem posar-les a diferents llocs, malgrat no sigui legal i tal, però no tenim un espai concret, únic, per, quan passin els anys i tinguem necessitat de recordar aquella persona, anar a seure en aquesta pedra d'aquest espigó i pensar en la mare, pensar en el pare, no? I jo amb els meus pares hi vaig pensar en tot moment, treballava, però quan deixava de treballar plorava. Però hi ha un dia que a mi el dipòsit de les llàgrimes, no?, s'aboquen, que és entrar a casa i veure el meu gat en aquell moment amb boira, no?, que estem allà. I estem allà tots dos i som com dos orfes, perquè els meus germans tenien fills, jo no en tenia en aquell moment, i érem dues persones que ens havien abandonat els pares perquè havien decidit morir, faig broma. I allà, hòstia, el dipòsit es va buidar, perquè les llàgrimes no saps mai quan arriben, però és bo que arribin.
Com et vas sentir el dia que es va morir el gat?
Quan tens un món interior allò molt, que ets molt romanticot i t'acostumes a parlar amb la lluna o t'acostumes a tenir un vincle amb els animals, potser els hi dones més responsabilitat de la que li toca, no? En aquell gat li vaig donar un paper com d'una amistat humana, d'una relació molt intensa, gairebé com si ens comuniquéssim molt, i quan mor, bé, el nen Espartac, diguéssim, es va sentir absolutament sol, va ser una pèrdua encara molt sentida, és que és acollonant. En Boira deu fer 10 anys que és mort i la sento com molt propera. I tenia un paper molt marcat, en aquell moment em va enganxar a mi que perdia els pares i vaig sentir que ell també, en certa manera, també els perdia.
Tu no ets una persona religiosa, no?
No.
Com creus que ens relacionem quan anem a donar el condol a algun amic, a algun familiar que se li ha mort una persona molt propera? Crec que fas la reflexió un moment al llibre de dir parlem massa, no?
Ens preocupem molt de quedar bé, tot el dia estem buscant això i les coses poden ser molt més senzilles. Si un amic ens diu que té càncer i que s'està morint, aquell amic, si és que no, ja ens ho dirà, però aquell amic té ganes de parlar amb tu i que l'escoltis. Però tu no cal que siguis un savi sobre la mort, ni sobre el càncer, ni res. Escolta, perquè no sabem escoltar. Hem d'aprendre a escoltar, i m'ho dic a mi, jo el primer, eh? Quan anem a donar un condol, t'acompanya un sentiment, i el sentiment, hòstia, no som capaços ni d'acompanyar-lo 10 minuts. És a dir, t'acompanya un sentiment, és una feina i una responsabilitat molt alta. Si tu em vens i em dius que s'ha mort el teu fill, que jo t'acompanyi un sentiment vol dir que els propers 3 anys, 4, els que siguin, jo estaré amb tu a cada moment acompanyant-te en el teu dol. I això una persona que no directament ha perdut aquest fill és incapaç de fer-ho perquè vol continuar vivint. Per tant, no busquem aquella frase que ens farà quedar bé. Donem la mà i prou. Ajudem-nos de la mirada. Estiguem a disposició per sempre que ho necessiti la persona que ha perdut algú. Però no patim per les paraules, no patim per les paraules. El gest és molt més interessant, no?
En qui creus que cau el pes sobre l'educació, sobre l'amor amb les noves generacions? Ha de ser l'escola? Ha de ser una feina estrictament dels pares?
Jo, com que estic cansat de que sempre s'hagi de dir l'escola, 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 hòstia, deixem l'escola, que els mestres prou feina tenen, i comencem els pares, comencem a casa, no? Des de la sexualitat, des del el feminisme, des de les mil causes possibles que puguin aparèixer, no? Però treballem-ho a casa. I la religió, jo vinc d'una família no catòlica, d'un avi lliure pensador, no sóc religiós, però sabem que l'Església ha fet alguna cosa bé, no? I, per exemple, hi ha un detall que és el anar de dol, no? Jo no reivindico que tornem als vestits de dol, i sobretot perquè això moltes vegades ho condemnàvem només a les dones i hi havia una càrrega molt forta al darrere. Jo només demano que ens quedem amb l'essència. Anar de dol volia dir: estic trista, ajuda'm, acompanya'm, se m'ha mort una persona estimada. I ara podem anar a un enterrament, i està molt bé, vull fer matís, aturar-me amb les paraules, eh? Està molt bé que anem a un enterrament com ens doni la gana, però som capaços d'anar-hi de vegades amb un vestit fluorescent, no? Jo només demano que reflexionem de dir, ostres, no cal que anem de negre, però és que ara hem passat a l'altre extrem de que tu se't mor un fill i a la feina només et donen 2 dies de feina, ai, 2 dies de festa. I si et cases te'n donen 15 de dies. Hem perdut una miqueta el cap, no s'entén gaire, no? I tu no pots, al cap d'una setmana que se t'hagi mort la mare, encara que sigui a 90 anys, dir que estàs trist. I tens el dret de dir que estàs trist perquè se t'ha mort la mare de 90 anys. El debat de si, hòstia, ha viscut tota la vida i 90 anys són molts anys, ja el tindrem després. Jo puc dir-te, qui sigui et pot dir que està trist perquè ha perdut la mare, perquè una mare és una mare. I ens hem carregat totes aquestes coses i al final anem coixos i al final ens fallen les cames perquè hem intentat abolir el ritual, el dol, la mort i un llarg etcètera, no? Oh,
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som amb l'Espartac Paran a l'Espigó de Mataró. Tres desitjos abans de morir, un llibre que acaba de publicar l'Espartac, que m'imagino que portaves tota una vida païnt i t'ha costat molt escriure'l? Traslladar tot això en un llibre o no? Perquè és el primer que fas, no?
Sí, el primer i he estat molt ben acompanyat, però jo diria que és l'últim perquè els que treballem a la ràdio, els que treballem a la tele, fem les coses i les coses passen al moment. Estàs fent aquesta entrevista i d'aquí una hora no estaràs fent aquesta entrevista, no? Però un llibre és anar picant pedra, no? Anar polint, anar... Ho saben els escriptors, els admiro i és una entradeta i de debò que marxo, eh? Vull dir, ja està, he fet això, però portava molt de temps pensant-hi, sí, molt, molt.
L'has hagut de consensuar amb la resta de la família o no?
No, perquè podria haver parlat de moltes altres coses també segurament interessants, eh? Però parlo des de les meves percepcions. He intentat allunyar-me perquè he fet un esforç gran perquè no sigui un llibre sobre les meves desgràcies, sinó que a través de coses que m'han passat. A més l'escric quan tots els ols ja estan... païts, no? Per tant, és la meva visió i no parlo de les visions dels altres, per tant, és un llibre com molt personal i tant la meva germana com el meu germà han llegit el llibre i estan molt contents.
Espartac, més enllà d'escriure, a què et dediques ara? Perquè continues treballant a la tele i et veig normalment als crèdits de l'Atrapa'm si pots. Estàs al darrere de les càmeres del concurs del Llucià, no?
Sí, estic dirigint estic a la direcció del programa juntament amb la Marta Obiols i estic molt content perquè, hosti, és com una nova faceta i està molt bé perquè els presentadors, hi ha molt poca gent que els entengui. I posar un director que ha estat presentador a dirigir un programa cuida molt el presentador. I els presentadors cal cuidar-los, els de ràdio, els de tele, perquè ens creiem que són persones molt fortes, molt xulos, molt sense vergonyes, no? I també són personetes i moltes vegades són molt fràgils. I s'ha de tenir molta cura, i això ho penso sincerament. Doncs m'agrada aquesta faceta d'estar darrere de les càmeres, sí.
Però tot i així, tu durant molts anys has estat cada dia cara televisiva a la tele, ja sigui fent el divendres, fent un munt de programes. Deus tenir el cuquet, no?, també, de la pantalla. Pantallitis, en dieu?
Sí, i em fa molta gràcia el tema de pantallitis, perquè normalment no diem amb una persona que ven cafès que tens cafetitis o restaurantitis o paletitis, si és paleta. I els de la tele sí. I normalment es diu com un despreci. Els de la ràdio no s'ho diu tant, això. No es diu...
Home, hi ha mono de ràdio, també. Quan...
Sí, però radiotitis? No. T'ho han dit mai? No, eh? Es diu normalment dels de la tele. I jo sempre reivindico que no cal aquesta ofensa. Si és un ofici amb passió, i considero que per mi ho ha estat, tenir ganes de sortir per la tele doncs és molt lícit. I el que passa que he tocat moltes tecles, diferents informatius, concursos, programa en directe al carrer, allò desprotegit, sense el suport d'un plató durant molt de temps, que és una cosa molt heavy. I ara hauria de ser un projecte, hosti, que ens entenguéssim, que m'entengués jo amb el projecte i la tele em permetés, evidentment, fer-lo. Jo crec que alguna cosa passarà, no ho sé segur, eh?
Espartac, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé també aquesta etapa literària que dius que de moment és temporal però que ja ho veurem.
Deixa'm dir-te, sort per tu i gràcies, i estic molt content d'aparèixer al Suplement perquè cada cap de setmana estic amb vosaltres.
Moltes gràcies, Espartac, una abraçada.
Gràcies.
Catalunya Ràdio, el Suplement, Roger Escapa.